Radio Vida.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimecres 17 de desembre de 2025. Tots pendents del calendari, tatxant dies, d'aquí una setmana mal comptada, nit de Nadal. Però aquesta setmana encara hi som, al 100%, donant el 250... cada matí, des de les 9 i fins les 12, amb l'equip al complet, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio, i des de Ràdio Vilafranca, coordinant, us saludem, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com anirà aquest matí? Doncs ara us donem les claus del dia d'aquest dimecres. D'aquí uns instants sortim a la muntanya amb el que ha estat el nostre guia durant unes quantes temporades i que avui s'acomiada, l'Oriol Soler d'Orient Guies. Són escapades a la muntanya curtes, intenses però curtes, perquè a 9:45 hem de ser a casa, hem de ser a l'estudi, perquè arriba el flash informatiu, aquesta primera cita de les tres diàries que us oferim per explicar com anirà i què està passant aquest dimecres al Penedès. A 9:45, l'Anna Ruiz Mestres ens porta les espurnes literàries, on a banda de rememorar i de recomanar una efemèride literària, tenim una conversa. Avui serà amb la Núria Cadenes per la seva novel·la històrica Tiberi César. Obrirem la segona hora a les 10:06 parlant de la Fira del Gall que se celebra aquest cap de setmana a Vilafranca. Ens acompanyaran la regidora de Turisme vilafranquina, Gemma Romeu, el president de la IGP Gall del Penedès, el criador Enric Ferrer, i el xef del Cigró d'Or, Oriol Llavina. A 10:45, de nou als serveis informatius, ens expliquen com va aquest dimecres a les nostres comarques. I després d'aquest segon flaix informatiu, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, el Pere Mitjans i l'Eulàlia Urgell. I els proposem parlar de Nadal, de les tradicions, si hi ha alguna superstició, dels àpats d'aquests dies, de com ho celebren. Que hi diguin la seva, com sempre. Obrirem la tercera pàgina d'aquest dimecres quan passin 6 minutets de les 11 amb l'equip de Vinzeum i de Jazz Club Vilafranca, perquè aquest dissabte hi ha el darrer concert de l'any i el Marc Laguna ens en farà 5 cèntims. I també tindrem l'oportunitat de conversar amb l'Eloi Sandrós, flamant guanyador de la 12a beca Emili Giralt, que ens explicarà sobre què versarà el treball que entoma durant el proper any. A 11:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, posar-nos al dia, càrrec dels serveis informatius i anar acomiadant aquest matí de dimecres. I una doble proposta per acabar la jornada, a la gent del detall. D'una banda, una estrena teatral, el grup vilafranquí Tap Teatre estrena aquest cap de setmana Un ram de margarides, dins el projecte del TNC 365 Dones l'any. Ens ho explicarà el seu director, Valeri Laguna. I acabarem amb una activitat nadalenca, el Dinovetio Popular i Solidari de Sant Sadurní, que faran cagar aquest divendres a benefici de l'associació Qui té aquí.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comencem a la muntanya, acompanyats per l'Oriol Soler, d'Orient Guies, amb un episodi que és l'últim i que esperem que no ens deixi indiferents. L'Oriol ja es troba amb el nostre company, Miquel Cuenca, a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs en aquesta primera hora del magazín iniciem un nou episodi de la secció muntanya amb l'Oriol Soler, d'Orient Guies. És, a més, l'últim episodi d'aquesta secció aquí al magazín i l'Oriol avui en el seu últim episodi, en la seva última aparició aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, el que vol és fer és donar-nos consells importants d'errors típics que ens podem trobar, Oriol, no?, quan anem a la muntanya. Bon dia, què tal?
Bon dia, sí, últim capítol, amb molta pena, però, bueno, coses de canvis de la vida, no?
Però ens deixes un programa important per la gent que va a la muntanya.
Bueno, sempre intentem repassar el tema de què portar i sempre prevenir possibles problemes a la muntanya. Jo crec que per acabar la secció hem de com fer un conjunt de típics errors que poden haver quan anem a fer una excursió o una activitat al medi natural i així, bueno, ser conscients i intentar-ho prevenir. Amb alguna anècdota que explicaré inclús personal, doncs, bueno, intentar, doncs, aprendre dels errors com en tota la vida, però en aquest cas a la muntanya. Típica, comencem amb un dels típics, no?, que és el tema d'anar lleuger. A vegades la típica frase del persiaca, el persi de cas, anem a fer una ruta, no volem portar gaire pes i de més, volem anar lleugers. Tenim la imatge de Kilian Jornet que va fer l'Everest amb unes malles i una jaqueteta petita, no? I això pot ser un error pensar que tots tenim aquestes capacitats i podríem aguantar, per suposat, no les temperatures i extremes d'allà dalt, però inclús aquí podríem tindre algun ensurt. Aleshores, tema anar lleugers per no portar gaire pes, no portar gaires coses que segurament no necessitaré, és igual a passar algun problema o passar fred o tindre alguna circumstància així de risc. Per tant, sempre, com sempre diem, valorar bé el tema de la previsió meteorològica i de possibles circumstàncies adverses que pot passar, perquè al final la muntanya sí que podem preveure una miqueta, però de cop es gira i hem d'improvisar. Per tant, si tenim les eines, podem improvisar molt, molt millor. Un altre error seria no mirar o mirar malament la meteo. També ho comentem sempre, no? Però el típic error de... Sí, a dilluns deien que tota la setmana farà sol, no? Arriba divendres, encara pensem que serà igual, i... o inclús comença amb sol el dia i a mig matí o al migdia fa un canvi de temps i ens trobem pluges i a més. Això pot generar situacions de risc. Sobretot, per exemple, un exemple seria l'hivern passat, que en el Pirineu un grup d'infants es va quedar aïllat a un refugi de muntanya perquè no van fer una gestió prèvia de mirar la meteo bé i es van quedar aïllats fins que els van poder anar a rescatar. Aleshores, bueno, que al ser infants i era un grup molt gran, això va tindre molta repercussió, però a vegades podem ser dues persones, ens passa i ja vindran a rescatar o ja baixarà el tou de neu per poder sortir d'allà. Aleshores pot generar una situació així de conflicte. Per tant, sempre mirar el tema de la previsió meteorològica. Hi ha aplicacions, internet, avui dia televisió, avui dia hi ha moltes eines. Altres errors, confiar massa en el GPS. Avui dia, amb la tecnologia que tenim, no?, tirem de tema electrònic i a vegades pot ser que ens quedem sense piles perquè no les hem canviat, per tant, un altre error de no portar piles de recanvi. Si va amb bateria, podria ser que amb el fred, que això acostuma a passar molt a l'hivern, amb el fred baixi la bateria, per tant, ens quedem sense el GPS. Aleshores, el que no falla mai és el mapa. què passa? Que per portar el mapa l'he de saber interpretar, per tant, he de tindre uns mínims de coneixements. Per això avui dia el tema aplicacions, com que és tan fàcil, doncs ens ha facilitat molt el fet d'anar a la muntanya. Aleshores, és molt probable que tiri sempre de GPS o aplicacions de mòbil, però ojo perquè ens poden fallar. Què passa? Que també un mapa ens podria arribar a fallar, no? Si jo estic a la neu o de ruta i comença a ploure, aquell mapa s'emmullarà si no porto un portamapes o si no li dono, no el cuido. Doncs ara fa uns anys va sortir els mapes de tela, que són mapes que tu els pots arrugar, que al moment que el desplegues continua estant perfecte. Per tant, bueno, es va evolucionant una miqueta, però la màgia d'aquell mapa de paper, no? Pues encara la podem continuar, i que és molt útil per això, perquè al final la tecnologia està molt bé, però en el moment que falla poder tindre un rudimentari doncs ens pot salvar d'algun apur. Després, fer accions o trams d'alguna cresta o alguna acció per sobre de les nostres possibilitats. Pensar el típic de això és fàcil, si tu has pogut, jo puc, no? Clar, cal ser conscient sobretot de les nostres limitacions físiques, tècniques i psicològiques. A vegades el tema psicològic ho apartem, no? Però pots estar en un punt que hi ha molta pendent o bueno, que et supera la situació i que a nivell de cap no puguis superar. Aleshores, tu has de saber les teves limitacions abans d'afrontar qualsevol cosa. Si pel que sigui, per exemple, vas a la Neto i tu saps que el pas de Mahoma, que és un típic pas molt estretet, amb 200 i 300 metres a cada banda de caiguda, saps que et fa por les alçades, doncs potser no seria la millor situació. O potser hem d'anar més equipats, potser hem d'anar amb un guia, potser hem d'anar, no sé, ens hem de preparar durant un cert temps per afrontar aquest pas. Per tant, bueno, saber això, les nostres limitacions i fins a on podem arribar. Després, en el moment de planificar una ruta, a vegades mirem només el quilometratge, els quilòmetres que hem de fer, i no pensem en el desnivell que hi haurà. Això és molt important, perquè
això
a vegades...
és molt, molt important.
Clar, diem, una ruta de 10 quilòmetres, fàcil. Després estàs allà i et trobes una pendent que no fa més que pujar. Això implicarà més temps, més cansament, i per tant, la previsió que tu havies fet de que arribaries a certa hora, de porto tanta aigua, porto tant de menjar, se'n van orris, perquè estàs fent una ruta totalment diferent a la que tu tenies pensat que faries. Per tant, important, en el moment de planificar la ruta, doncs comptar amb el quilometratge, amb el desnivell, temps de parades, temps de descans, no? Aleshores, bueno, intentar-ho, tindreu tot englobat abans d'anar de ruta. Un error que han sortit en pel·lícules i demés és no dir a on vaig. I és un error molt típic. Boletaires aquí a casa nostra passa moltíssim, no? Que se van a buscar bolets, no diuen la zona i es desorienten o els hi passa qualsevol cosa i no els troben fins al cap de setmanes, doncs perquè no sabien exactament a on estaven. Per tant, sempre que anem a fer activitat a la muntanya hauríem d'avisar a quina zona estarem i més o menys els timings que durarà l'activitat. Així com a anècdota personal, a mi em passa amb la meva dona que jo li dic els timings d'una ruta guiada, no? De que trigarem tant temps, i si em passo d'aquest temps, al cap d'una hora que m'he passat aquest temps, començo a rebre missatges, no? De WhatsApp, en plan de, vale, jo calculava que tu hauries d'estar a tal zona, ara hauries d'estar allà al cotxe, no contestes, vale, potser hi ha hagut algun inconvenient en algun moment, algú li costava una miqueta més, però clar, si això al principi pot fer gràcia, no?, veure els missatges i demés, però si porto 2-3 hores sense contestar, ell està en alerta i pot, bueno, avisar a qui hagi d'avisar, no?, el servei d'emergències o el que sigui, perquè segurament ha passat alguna cosa. Ojo, perquè també pot ser que m'hagi quedat sense bateria al mòbil i per això no m'he pogut contactar. Però en resum és això, tindre algú informat de per si passa qualsevol cosa, que almenys sàpiguen on trobar-me. Si hi ha previst que jo arribi a sopar i és la una de matinada, almenys sabran a quin barranc estic, a quina muntanya estic, i em podran vindre a rescatar. Després, un altre seria, que això és molt típic també, confiar en ressenyes o mapes antics. Jo tinc un amic que sempre va amb el mapa que li agrada molt, del 2012, i va sempre amb aquest mapa de Montserrat, no? Està molt bé, perquè al final és... Bueno, doncs quan ell començava la muntanya, no?, i portava aquell mapa i li fa molta il·lusió. Què passa? Que els camins han evolucionat, el terreny ha canviat, i allà on hi havia un corriol, ara hi ha un bosc. Per tant, això pot fer que ens perdem. Per tant, és molt important, doncs, anar actualitzant aquests mapes i tindre'ls al dia i no fiar-nos de coses tan antigues. Més que ara, perquè a nivell d'orientació, a nivell de brújula i de més, també pot donar error. Per tant, no... Bueno, cal tindre aquesta previsió d'anar actualitzant els mapes. Amb el que dèiem abans d'anar ben equipats, no? Pues un típic també és no portar el frontal perquè farem una ruta curta o no hauríem d'arribar fent nit, no? Doncs no porto el frontal. O no porto l'impermeable perquè ha de fer un dia molt bo i, per tant, no plourà. I de cop, pam, passa això, plou, o se'ns fa de nit perquè passa qualsevol cosa. Per tant, sempre hem de portar els per si de cas. I amb rutes hivernals, que ara ens trobem en època, molt important portar les ulleres de sol, perquè podria cremar-se'ns la còrnia pel rebot dels raigs solars amb la neu, i amb 6 hores d'activitat, 4 hores d'activitat a la neu, ja podem tindre aquests efectes. Per tant, molt important sempre les ulleres de sol a la neu, a part de tot l'equipament típic que s'ha de portar. I amb això sempre pot passar el tema de l'aigua, no? Que no portem prou aigua per fer les activitats. Què passa? Que quan no porto aigua acabo bevent per necessitat, no?, d'un rierol de muntanya, i això provoca que potser aquesta aigua estigui contaminada i acabi amb una indisposició de panxa bastant important. Per tant, la previsió aquesta de l'aigua és superimportant i sobretot anar-nos hidratant molt durant la ruta, que a vegades ens passa també que no bevem perquè no tinc set i això provoca una deshidratació. En cas d'alguna circumstància que es compliqués o el que sigui la jornada o que hi hagi molta calor o molt de sol, això podria provocar algun problema. Per tant, anar-nos hidratant seria molt important. Més, quan tenim dubtes del camí, seguim algú, no?, que el veiem molt, molt segur del seu rumb, no?, de la seva ruta, i el seguim. Què pot passar aquí? Dues coses. Primera, que la persona aquesta es vagi més perduda que nosaltres. Per tant, ens estem perdent encara més del que ja estàvem. I segon, ojo, perquè en un mateix lloc poden haver diversos camins i diversos objectius a arribar. Per tant, pot ser que jo estigui seguint aquesta persona que va a una ermita X i jo anava al cim I. Per tant, molt important això, no seguir a qualsevol persona. O inclús sapiguem que va al mateix lloc, no ens acabem de fiar perquè potser la persona va més perduda que nosaltres. I la típica més important i que hem de ser molt conscients és aquella de no voler fer mitja volta per orgull i haver de fer cim sí o sí. Això és l'exemple típic de la pel·lícula Everest, que molts apassionats de la muntanya segur que hem vist. Everest està molt bé perquè parla d'una història real que va passar el 94 i que va acabar amb tragèdia. I després té a nivell gràfics és espectacular, a nivell d'imatge, tot i que també la fa molt èpica, però bueno, al final és una pel·lícula. Doncs allà el missatge principal és això, que el client ha pagat i a més és amic i vol fer cim, apuren molt, fan cim, això sí, fan la victòria, però la tornada no arriben a casa. Per tant, això en petita escala, no? Això ens pot passar aquí. Vull fer cim, vull fer cim, vull fer cim, i es gira el temps o acabem molt cansats o el que sigui, i ens han de vindre a buscar, o, per exemple, la desgràcia que va passar al Balandrau, que molts coneixerem, doncs podria passar. Per tant, és molt important tindre aquest seny, aquest cap, de dir, doncs mira, avui no, demà, frase típica de que les muntanyes allà estaran esperant-nos. Per tant, si no és avui, un altre dia. Aleshores, bueno, hem comentat això, uns punts a tindre en compte, no? I com sempre acabem amb aquest resum de què cal fer abans d'anar a la muntanya, que fem més o menys a cada secció. I bàsicament és això, revisar bé la meteo per assegurar-nos que no tindrem un inconvenient de sorpresa, fer una bona planificació de la ruta, hem dit quilometratge i desnivell, però també el que dèiem, els temps de parada i de descans, possibles dreceres, possibles camins de retorn o d'emergència, punts d'avituallament, poblacions properes. Per tant, una bona planificació de la ruta. Anar ben equipats, tant a nivell de roba com de material tècnic, calçat superimportant, un error típic també, estrenar les botes el primer dia que vas a la muntanya, que ho sabem tots, però ho acabem fent també, perquè és allò, tampoc no me les posaré per casa, no?
Jo vaig pujar al Coma Pedrosa amb unes botes mig trencades.
I va...
Va ser...
Que
clar, en aquest cas va ser la inversa, però vaig quedar-me a sobre, em tocava la punta amb els dits, em vaig quedar sense ungles dels peus.
I això t'ho portes de record, no?, de l'experiència.
Mai
això,
més.
Això en barrancs ens passa a vegades, que la gent porta botes antigues, també, i res, als 5 minuts d'estar a l'aigua, la sola es desenganxa. Aleshores, està en tot el barranc, amb el peu quasi ben nu, tocant les roques, que no és gens agradable, a part de que, vulguis o no, poses un risc extra a l'activitat i poses en risc el conjunt de l'activitat. Per tant, jo entenc que no vulguis portar les supernoves, però tampoc no portar les velles o d'aquelles que et van regalar el 2012 per anar a fer la primera excursió. Però bueno, això és un típic que tu ets conscient, no?, però que no ho acabes de... Bueno, a vegades t'en cigales d'un dia per l'altre i agafes el primer que tens o el primer que trobes i passa. Per tant, que a tots ens ha passat, a mi el primer, tot el que he comentat, moltes coses m'han passat al llarg d'aquests anys, però bueno, ser conscients i intentar-ho prevenir. Després, molt important saber els nostres límits i els dels grup, perquè a vegades pensem en nosaltres, que està molt bé, però també en el grup que anem. Hem de tenir-ho molt, molt present, perquè potser ha enredat algú per anar a fer algun cim i aquest algú diu, sí, sí, jo tinc molta experiència endavant i he fet una mola només. Per tant, bueno, saber una miqueta valorar el grup. I, com ja he dit, saber dir, avui no, ja tornarem. I sobre, més que res, sobretot recordo això, que el cim es fa en arribar al cotxe i no allà dalt. Per tant, l'important és pujar a la muntanya i tornar cap a casa per al dia següent tornar-hi a anar. Per tant, ens quedem amb això.
Quedem-nos, doncs, amb aquesta frase que toca el cim, no és arribar dalt, sinó acabar baixant. Oriol, moltes gràcies per aquest temps. La major part d'aquesta secció l'has fet amb l'Eli, a mi has estat des de l'octubre. Donar-te les gràcies per estar-nos acompanyant, sobretot aquí a Ràdio Sense Dormir, i sorts i encerts, i sobretot a gaudir d'aquesta etapa que t'espera ara.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i ens veiem en algun altre moment.
Els Origueler i les Culleres cantant en català. Sí, és un espai patrocinat per la Generalitat de Catalunya.
Què collons, Miami, I'm calling the pitch.
Bé, doncs ara i per començar farem un poc de camp i ens posarem tots enrotllant i cantarem mans a les mans.
Dedicada a tu, Oriol, i gràcies per totes aquestes temporades que ens has dut a la muntanya i ens has ensenyat a estimar la muntanya. Origueler i les Cucaratxes, a la muntanya. Fins 9:45, cita amb l'actualitat i seguim.
I vosaltres repetireu al final de la mateixa manera que crearem un veritable joc multimèdia enmig d'aquests paratges, d'acord? Doncs vinga, comencem anant a la muntanya i ens ho passarem de puta mare!
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on que vaig?
A la muntanya!
Molt bé, nois, molt bé! Caram, sou més eixerits que un pèsol i que un gínjol! Bé, doncs ara, i abans de complicar una mica més el joc, el que farem serà repetir aquesta inoblidable excursió a la muntanya, d'acord? Doncs vinga, som-hi de nou, a la muntanya!
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Fem mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu plus per 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots!
Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig?
Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya feia molta calor, i en canvi al riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petito, cridarem pedres i vejam quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, al riu, no a la muntanya.
Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió...
Bon dia, són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Vilafranca aprova un pressupost de 76,5 milions d'euros amb els vots a favor del PSC i Vilafranca en Comú, les abstencions d'Esquerra i CUP i els vots contraris de Junts. Com és habitual, l'acord més destacat del ple ordinari de desembre, l'Ajuntament, ha estat el del pressupost per l'any vinent. El regidor d'Hisenda, Miquel Medialdea, remarcava que es tracta d'un pressupost de consolidació dels acords adoptats en els dos exercicis anteriors amb diferents grups municipals, amb temes en l'àmbit de la cultura, política, lingüística, memòria democràtica, espai públic o polítiques d'habitatge. El capítol d'inversions és d'uns 3 milions d'euros amb la reurbanització del carrer Sant Pere, la finalització de la nova biblioteca, millores a Cal Bolet i l'increment de plantilla, especialment per la nova biblioteca. Des de BEC, la regidora Montse Romagosa assenyalava que els pressupostos donen continuïtat a inversions reclamades pel seu grup, com la nova biblioteca i política de transició energètica, també amb uns pressupostos participatius. Des de la CUP assenyalaven que s'han pogut treballar amb el govern propostes de gestió, no tant d'inversió, amb l'objectiu de posar en marxa una empresa municipal de serveis i dotar de personal la regidoria de política lingüística. Des d'Esquerra, Pere Sabat avançava un acord amb 16 punts amb el govern per facilitar l'aprovació del pressupost, entre d'altres amb un pla d'usos comercials, també per impulsar un campus universitari i per la construcció de pisos per la gent gran a la Girada i l'increment de pressupost en habitatge. Des de Junts, Aureli Ruiz va destacar que, malgrat les converses, no s'ha arribat a acords, qualificant el pressupost de continuista i amb manca de perspectiva de futur. En resposta a aquesta afirmació, Miquel Medialdea apuntava que s'ajustaven les partides en relació a les necessitats dels darrers anys, però que es poden reforçar si és necessari. En sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, celebrada aquest dilluns al vespre, s'han desestimat les al·legacions contra les ordenances fiscals presentades per Alternativa per Olèrdola i les ordenances pel 2026 han quedat aprovades definitivament, amb els vots favorables d'Impulsem, PSC i Esquerra, i el vot en contra d'Alternativa. Uns dels centres de les al·legacions d'Alternativa per Olèrdola i que més debat va comportar en el ple va ser la proposta d'aplicar ja, pel 2026, una taxa de residus per generació. Des del govern es recordava que no es disposen de dades fiables per poder aplicar aquest criteri. El regidor de gestió de residus, Sergi Martínez, explicava que es vol fer una taxa per generació perquè qui menys recicli pagui més, però això està en funció de les lectures dels usos del porta a porta i ara aquestes lectures són errònies. Aquest dilluns es va presentar la iniciativa de la Taula per la Llengua de Sant Sadurní, una iniciativa impulsada per la societat civil per fomentar i preservar l'ús del català. Un total de 18 entitats i associacions de Sant Sadurní s'han adherit al Manifest per la Llengua Catalana, una de les primeres accions que ha impulsat la Taula per la Llengua Catalana de Sant Sadurní, iniciativa que s'està duent a terme també a molts altres pobles i ciutats del país amb la voluntat d'organitzar-se per preservar i fomentar l'ús social del català a la vila, davant la situació de davallada i fragilitat que viu la llengua en l'actualitat i que amenaça la identitat col·lectiva i compromet la qüestió social, així com la integració real de les persones nouvingudes. El club taekwondo Maiju Kunit ha aconseguit un resultat extraordinari al Campionat d'Espanya per clubs, proclamant-se millor club d'Espanya en la classificació general de totes les categories. Es tracta d'una fita única i sense precedents per l'entitat, que consolida el club cunitenc com una referència nacional tant pel nivell competitiu com pel treball de la base i la projecció dels seus esportistes. Aquest èxit col·lectiu evidencia la qualitat del projecte esportiu, l'esforç diari dels atletes i el compromís de l'equip tècnic, que ha situat el club en el màxim nivell estatal. Amb aquesta distinció, el club de Cunit escriu una de les pàgines més importants de la seva història i es projecta cap al futur amb ambició i confiança.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'Anna Ruiz Mestres ens ha preparat unes espurnes literàries per tancar aquest 2025 per sucar i pa. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
A punt pel Nadal?
A punt, a punt, a punt.
El pròleg de les espurnes, Anna, és una tradició que mantenim i que som fidels. Sempre són una efemèride literària destacada que vols compartir.
Avui vull compartir que fa 150 anys va néixer Thomas Mann, que segur que tots el recordeu per diferents coses, però anem a fer un repàs breu. Ell va néixer a Lübeck, Alemanya, el 6 de juny del 1875, per tant, 150 anys del naixement, i va morir a Suïssa el 12 d'agost del 55. És un dels escriptors alemanys que ha tingut el Premi Nobel l'any 29 de Literatura, i la seva obra podríem dir que té un contingut simbòlic, irònic en molts moments, i reflexiona moltíssim sobre la psicologia de l'artista i de l'intel·lectual, per una banda, però per l'altra és un crític de l'ànima alemanya i de l'ànima europea de principis del XX. I les seves idees parteixen de Goethe, de Nietzsche i de Schopenhauer. El seu pare va ser un comerciant, va ser senador, la seva mare era d'origen alemany però era brasilenya, catòlica, i quan mor el seu pare tota la família es traslladen a Múnich. Ell estudia ciències a l'Institut de Ludwig, però a Múnich, i fa la universitat i fa periodisme, història, economia, història de l'art, literatura, un crac, eh? I el 23, quan Hitler agafa el poder, s'exilia a Suïssa, i el 38 se'n va als Estats Units, acaba sent ciutadà nord-americà. A la Universitat de Princeton coneix a l'Albert Einstein, i l'any 52 retorna a Europa, se'n va a una ciutat a prop de Zúric que es diu Kilberg, i en allà va morir el 12 d'agost, que ja us ho he dit abans. Comença la seva obra literària, un conte, que es diu El petit senyor Friedman. Després se'n va de viatge a Itàlia amb el seu germà, que també és escriptor, però no va tenir el ressò de Thomas Mann. I comença una novel·la que es diu Els Buddenbrook, que és la decadència d'una família burgesa. Ell diu que s'inspira en escriptors francesos i russos, i en realitat el que fa és una història dura de l'esplendor i de la decadència d'aquesta família, que està inspirada en els pares i en els avis propis. I clar, em direu que no dius res de Mort a Venècia. Sí, també.
Ara arriba, ara arriba.
Va venir Mort a Venècia, després va venir el Visconti, i doncs va fer que es popularitzés, diguem-ne, entre cometes, aquesta obra fantàstica. Arriba la Primera Guerra Mundial i ell, en aquell moment, s'afegeix al nacionalisme alemany, però molt aviat ho deixa córrer i es posa a defensar els valors democràtics. A l'any 24 escriurà La muntanya màgica, on debatrà políticament dels polítics i de la filosofia de l'època. I mentre està als Estats Units, que us he dit, escriu una novel·la immensa de 2.000 pàgines, que són tres volums, que es diu Josep i els seus germans. En aquí s'inspira en la Bíblia, que també és un referent al llarg de la seva obra, i el 47 escriu Doctor Faustus, que és la gran obra on analitza les causes psicològiques que ens van portar al nazisme. Potser ens l'haurem de rellegir. Va ser i és potser la persona que més coneix i que més intenta imitar a Goethe. Per ell és un referent clàssic, per ell i imprescindible. I acabaré amb una anècdota de l'any 2015, que el Màrius Serra va fer un article sobre els anacronismes que hi ha a les novel·les. I llavors, a La muntanya màgica, va trobar que Thomas Mann parlava de la sardana en un fragment que deia: M'ha agradat molt més la dansa popular de Catalunya, la sardana, a toc de cornamusa. Aquest seria l'anacronisme, perquè ja no hi havia la cornamusa a les cobles en aquell moment. Però fixeu-vos, després diu, jo també vaig afegir-me al ball. S'agafen tots de les mans i ballen en rodona. Tota la plaça és plena. C'est charmant, diu. És humà. M'he comprat una gorreta blava com la que duen tots els homes i els nois del poble. És gairebé un fes, una boina. Me la poso per la cura de repòs i en molts moments Monsieur jutjarà si m'està bé. Clar, aquesta boina és la nostra barretina. Bueno, he pensat que era una bona manera d'acabar, però jo us animo a llegir, si no els heu llegit i si no rellegir-los, els Buddenbrook, que és una novel·la magistral.
Deixa'm que m'afegeixi, també hi ha una obra molt xula, una biografia de Thomas Mann, de Colm Tóibín, el mag.
Sí, és veritat.
Que està molt i molt bé,
molt
també.
Molt i molt bé, sí. És una manera d'acostar-se.
D'acostar-te al personatge.
Molt bé, Sílvia, gràcies.
Aquesta és l'efemèride literària, però ara... el plat fort de les espurnes sempre és la recomanació, la conversa amb un escriptor, en aquest cas, per parlar de la seva novel·la. Qui ens acompanyarà ara?
Ens acompanyarà la Núria Cadenes, que és periodista i és una gran activista per la independència del país.
Núria, bon dia.
Dels països catalans, rectifico.
Hola, bon dia.
Bon dia, Núria. Molt contents bon que estigues dia. A les espurnes literàries.
I jo de ser, i jo de ser. I ara us sentia, a més, parlant d'en Thomas Mann, i és que aquest Josep i els seus germans l'acaben de publicar ara, no
parlem,
el tenim en
sí,
català,
sí,
en aquesta magnífica
català.
Traducció d'en Ramon Monton, i és una celebració, jo crec.
Exacte, és que s'afegeix als 150 anys del naixement. Gràcies, Núria,
exacte,
per la teva aportació.
No, a vosaltres, que és un goig sentir-vos.
Bueno, anem per feina, per això.
Som-hi.
La Núria ha estat vinculada a la independència dels països catalans, com us he dit. Li va tocar viure la repressió de l'estat espanyol en la seva pròpia pell, l'escarni, la vexació, la presó... I ella, malgrat tot això, no ha perdut aquest compromís amb la llibertat. Però la Núria és escriptora i és una gran escriptora de la nostra literatura i ha tingut premis literaris que han reconegut això, el Premi de la Crítica d'Escriptors amb Baseta, Lletra d'Hort en Guillem, el Pro amb Qui salva una vida i d'altres que no us cito. Comença la seva obra amb Cartes a la presó i tanca amb aquest darrer Premi Proa, que si ens queda una miqueta en parlarem una mica de les publicacions del 2025. Però avui l'hem convidada per parlar de Tiberi César, que va publicar el 2023, que té més de 6 edicions i que us he de dir que m'ha arribat al cor per la rigorositat històrica, perquè està molt ben escrita, perquè les dones que s'hi reflecteixen són espectaculars i ho fa d'una manera magistral. I l'heu de llegir si no l'heu llegida, però anem a preguntar-li coses de Tiberi César. A veure, Núria, expliques com sorgeix la idea de fer aquesta novel·la, com l'has treballada per aconseguir aquesta cosa tan meravellosa que es diu Tiberi César.
Moltes gràcies. Doncs la idea, de veritat, és que la pastava de feia molt de temps. Roma, la Roma antiga, sempre m'ha atret, sempre m'ha fascinat, sempre ha estat present en moltes coses, i conforme anava interessant-me, llegint, passejant-la sempre que podia, vaig anar trobant aquest personatge, aquest gran personatge, que va ser Tiberi Claudi Neró, Tiberi César, que va ser el segon emperador, el successor d'August en aquesta nova forma política que va idear August, que després nosaltres hem anomenat l'imperi. I el que passa és que jo en tenia d'ell, de Tiberi César, en tenia la imatge que n'havia transmès sobretot en Robert Graves, en el Jo Claudi, la sèrie del Jo Claudi, i inicialment, perquè jo vaig fer l'inrevés, primer vaig veure la sèrie de la televisió i després vaig llegir-ne els llibres d'en Robert Graves, inicialment en aquella sèrie de la BBC que passaven per TV3, el Jo Claudi, precisament. I allà, en Tiberi, era un personatge molt, molt retorçat, molt fosc, molt pervers, molt corrupte, depravat. Acabava sent depravat. I tan depravat que la depravació li sortia pels poros de la pell, literalment, i estava tot ple de llagues i nafres i d'aquesta... I clar, conforme anava sabent una cosa del que en compten els historiadors, anava veient que era un personatge així, complicat, tancat, molt tessitur, molt tancat, criminal des del nostre punt de vista en moltes coses, però molt, molt interessant, molt més interessant la seva complexitat en moltes altres. I ben poc tenia a veure amb aquella caricatura que ens n'havia transmès...
TV3.
En aquest cas era... Sí, no, però no, era... o sigui, en realitat, Robert Gray...
Era el que...
Sí, però ell bevia d'un cronista romà posterior a Tiberi, Suetoni, que va escriure la vida dels 12 Cèsars, i que per interessos de la seva època bescantava els emperadors anteriors a la dinastia seva, diguem-ne. No? Agafava tota mena de xafarderia. Exacte. I aleshores, clar, si tu agafes tot aquest seguit de xafarderies i de bescantamentes, tens una imatge del personatge que ben poc té a veure amb la realitat. Que també ens adonem en realitat d'això, la primera, diguem-ne, el primer impuls va ser dir pobre Tiberi, després va ser pensar també en la força que tenen els rumors, que això és de totes les èpoques, i com un rumor com més recargolat, més pervers sigui, més possibilitats té, i més fals, evidentment, més possibilitats té de perviure, no? I en aquest cas els rumors sobre Tiberi han sobreviscut 2.000 anys. També doncs, era una reflexió primera. Conforme anava veient coses del personatge, doncs en vaig quedar cada vegada més fascinada, i també pel fet que era difícil d'entendre. Era un personatge que ja en el seu moment ho era difícil, perquè no tenia... diguem-ne, el do de caure bé, no? O de relacionar-se especialment amb el seu entorn, si només havia el contrari, era, doncs, això, entotsolat, no?
Un ja ho dius
més
tu.
Més cap a dins que cap a fora.
Insociable, críptic, espriu, sí. Eixut, no? Escolta,
sí, sí.
Núria, deixa'm que introdueixi una altra cosa. M'ha cridat... Parlem ara una mica de l'estructura de la novel·la. Introdueixes tots els capítols amb una cita llatina, Tàcit, sí. Ovidi, Virgili... has fet una immersió en la literatura llatina, també, per escriure la novel·la?
Sí, clar. Hi havia la... Clar, és una novel·la que va costar molt per moltes coses. Una és també doncs, pels mateixos personatges, per intentar que, diguem-ne, que personatges escrits que parlen de gent de fa 2.000 anys tinguessin el màxim de volum possible, el màxim de carnalitat, el màxim de humanitat, que no fossin estàtues de marbre, sinó que ens hi...
Ho fas molt bé, això, Núria, et tallo, però...
Gràcies.
Ho fas molt bé perquè la humanitat... Després, a la propera pregunta, parlarem d'això, digues.
I un altre dels reptes, a banda doncs, d'intentar ser fidel al màxim al moment històric, a més, però un altre dels reptes era el to de la novel·la, perquè en tota novel·la el to, la seva musicalitat o la seva vibració, no sé com dir-ne, forma part, i la mateixa estructura de la novel·la, formen part de la novel·la mateixa, és allò que la forma també és contingut en literatura. I aquí jo volia que sonés llatí. Clar que és escrit en català, però que sonés el màxim possible com aquest... Clar, com aquests clàssics que ens continuen fascinant, no? Que en tingués el to, com a mínim, no? Que en llegir-ho ens ho aboqués. Clar, en català tenim la sort de comptar amb la col·lecció Bernat Metge, que ens ofereix aquests clàssics en molt bones traduccions, i a més tenim l'original al costat. Jo el llatí no el podia llegir, bueno, en sé una mica, el vaig estudiar al seu moment i de més, no el puc llegir així amb fluïdesa, però sí que quan llegeixes la traducció, acarar-lo o llegir una estona, no? Els fragments o alguns fragments en llatí, doncs també t'acaba donant aquesta barreja o aquesta impregnació, no? Aleshores he intentat que tingués o que aboqués la cadència d'aquella manera d'escriure dels clàssics llatins, sí, sabent que era en català i en català contemporani, per tant, hi ha hagut també intentat fer aquest joc de dir, bé, doncs, però que sigui intel·ligible per nosaltres, que no se'ns faci aixuc en el segle XXI, però que ho aboqui al mateix temps, no? I ha estat una tasca de pastar la llengua durant força estona, no? I llavors em servia també aquestes citacions que obren cada capítol i que d'alguna manera l'expliquen, també em servien per situar-nos, no? De dir, bé, no és el llatí, però com si ho fos, no? I l'actor, l'actora, imagina't que aquests personatges parlen en llatí.
Parlem un moment de les dones de la novel·la, Núria, perquè, sobretot, mira, et dic tres que a mi m'han frapat, la poeta Sulpícia, que ja sé que no és molt, molt, molt important, però la Júlia i la Lívia Drusila són dones aristòcrates, però tu les omples d'humanitat, les ficciones en aquesta humanitat, o realment eren així o no sabem massa com érem? Explica'ns una mica aquesta força de les dones.
Sí, jo he intentat acostar-me al màxim, hi ha aquesta distància dels 2.000 anys que han passat des d'aleshores, i les fonts, doncs, que parlen d'elles depèn de com tangencialment, no? Però he intentat acostar-m'hi al màxim i mostrar-les al màxim, perquè, clar, també m'he trobat que no podia parlar de Tiberi sense parlar de les dones. Primera, perquè som el 50% de la humanitat, i el retrat, perquè, clar, aquesta novel·la parla de Tiberi, però parla de Roma, parla del poder, parla de les relacions, en aquest cas, doncs, en la classe aristocràtica. Bandejar-les o obviar-les seria deixar el dibuix absolutament incomplet, no? I després, a més, perquè són unes dones molt, molt potents com a personatges literaris, igual que he dit abans que Tiberi, la seva complexitat era interessant, Lívia és enorme. No has esmentat Agripina, que és la que m'agradava a mi, que és la gran enemiga política d'en Tiberi, que, clar, has d'explicar el xoc, aquest xoc a les altures, aquest xoc, aquesta batalla política que hi havia entre tots dos, no? O la Júlia i les seves implicacions sentimentals, però també polítiques, eh? També entren dintre d'aquest joc continu d'aquesta batalla aferrissada pel poder, no? Que és també un dels temes de la novel·la. Per això també la novel·la pren aquesta forma de mosaic, amb capítols breus, amb escenes, doncs, m'ha agradat molt que esmentis la Sulpícia, perquè és un capítol que es tanca en ell mateix, però explica també aquestes altres dones, doncs, que escrivien versos, ens ajuden a descriure o submergir-nos en aquesta Roma tan, tan complexa, no? I per això la novel·la pren aquesta forma com de mosaic, no? De petites teseles que, mirades en perspectiva, acaben confegint, espero, el mosaic el més complet possible.
I com saps que... M'ha cridat l'atenció, per exemple, que les dones, quan tenien la regla, es posaven coses de cotó, o, per exemple, la sexualitat, quan dius, l'envesteix com si hagués de cavalcar una somera,
o la cadira de parc.
I després la conversa al caldàrium, les violacions, les masturbacions, totes aquesta sexualitat al voltant de la dona... Has hagut de furgar entre els costums d'aquesta cultura, o com has fet?
Sí, bé, primer som humans, vull dir que, diguem-ne, hi ha qüestions que funcionaven igual fa 2.000 anys que ara, no? Aquestes ens les coneixem tots i ens les coneixem totes, no? Però uh-huh. sí que he volgut cercar, doncs, clar, hi ha temes com el de la menstruació, que no surt pràcticament mai, no? Uh-huh. És com si no... Potser perquè, diguem-ne, abans hi havia més escriptors homes que no s'hi fixaven, no? Però jo sí que és una cosa que determina de vegades fins i tot el teu benestar o el teu malestar en una processó, no? Si, uh-huh. si estàs pendent de si taques o no taques, per exemple, no? Aleshores, doncs, volia posar-hi també detalls de vida quotidiana, sense fer-ne ostentació, però una mica sí, perquè veiem que, diguem-ne, que no tots són grans efemèrides, que també hi són, sinó, doncs, aquesta preocupació per les coses més quotidianes, no? O la cadira de part, veure com paríem. Clar, parir era, sempre ho és, però en aquelles èpoques encara més, era un moment molt crític per la vida de les dones i per moltes de les quals s'hi quedaven, i per les criatures, moltes de les quals s'hi quedaven, no? I aleshores també explicar com, o intentar fer veure com succeïa, forma part també del conjunt de la novel·la, clar.
Núria, jo crec que aconsegueixes una versemblança fantàstica, que emociones el lector i que t'hem de donar les gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres. Ens hagués agradat poder parlar molta més estona amb tu de la novel·la. T'haurem de convidar a un altre programa.
Molt bé. Moltes gràcies. Jo encantada de la vida, ja ho saps.
Molt bé, Núria. Una abraçada.
Ja. Abraçades des de Vilafranca. Que vagi bé.
Merci, merci.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu, adéu.
Un minutet per la pausa reglamentària abans de connectar amb les notícies de les 10 del matí, i a partir de les 10:06 seguim presentant aquesta nova edició de la Fira del Gall de Vilafranca, que se celebra aquest dissabte i diumenge i que finalment comptarà amb aviram viu, malgrat la grip aviar. En parlarem amb la regidora de Turisme, amb el president de la IGP del Gall del Penedès i amb el xef Oriol Llavina, que participa a la mostra gastronòmica. I després de 10:45, després de les notícies, de posar-nos al dia, ens acompanyen per última vegada aquest any, perquè el 2026 seguim, la nostra gent gran, per fer tertúlia al voltant d'aquestes festes i tradicions.
Penedès en xarxa.